Rossi. La nova exposició a la Pedrera per descobrir l'obra més íntima i desconeguda d'aquest artista imprescindible. Més d'un centenar de peces en diàleg amb l'arquitectura de Gaudí. A la Pedrera fins al 23 de juliol. Més informació i entrades a plensa.lapedrera.com.
Ruth Lorenzo llega a Casino Barcelona. Agéndate el sábado 29 de abril para vivir la esencia transgresora de la reina en un concierto limitado a 250 personas. El 29 de abril emocionate con Ruth Lorenzo en acústico. Entradas en casinobarcelona.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Yachtmaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Ara que arriba el bon temps, també arriben les ofertes d'IKEA per crear un espai on gaudir del sol. Aquesta temporada, tu hi poses la terrassa o el balcó i a IKEA hi posem la inspiració. Descobreix les nostres ofertes a ikea.es/catalunya.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants què volen.
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Busques un pla diferent? El dissabte 29 i el diumenge 30 d'abril apropeu-vos al The Pier Market a Mare Magnum, davant del mar, i gaudeix amb tot el que tenim preparat per tu. Shopping, music, food and style i molt més. El millor pla està a The Pier Market a Mare Magnum. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Tayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
RAC 1. A les 5 de la tarda, 3 minuts. Atenció a aquesta notícia de la tarda. Bueno, ens ha cridat l'atenció perquè José Antonio Primo de Rivera serà exhumat dilluns que ve del Vall de los Caídos.
Que ha mort, el Rivera.
Sí.
Ha mort?
Sí, sí, va morir, va morir fa molts anys.
Sí, però no ho he tret, vull dir que heu fet una mica així d'estranquis, no? Vull dir que no ho s'ha dit, això. Rivera mort. Que estigui al Vall de los Caídos no em sorprèn, però mort, no ho sabia.
José Antonio Primo de Rivera,
Sí, sí.
Ah, el seu cosí, el seu cosí. Vale.
No, és el cosí. No, sí,
el fundador de la Franja.
Exacte. No Albert Rivera.
El Primo. Bueno, està, perdona. No havia sentit tu del Primo, no havia sentit Rivera i...
Cap problema, Buigas. En qualsevol cas, segons ha avançat la SER, la família del fundador de la Falange, com dèiem, ja havia sol·licitat l'octubre passat l'exhumació de les restes mortals a l'abat del Valle de los Caídos i a la Direcció General de la Conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid. La família decidirà on es traslladen, però diu que tot plegat es farà de forma íntima i amb una cerimònia catòlica. Primo de Rivera està enterrat a la Basílica Mayor, a la mateixa on hi havia el dictador Franco, fins que el 2019 també se'l va exhumar. El govern espanyol, de fet, ja havia anunciat que un cop entrés en vigor la llei de memòria democràtica, que es va aprovar definitivament el novembre passat, procediria a l'exhumació de Primo de Rivera. Tot i això, fons de la Moncloa, consultades per RAC1, de moment no confirmen aquesta exhumació el proper dilluns 24 d'aquest mes. Dani Alves torna a demanar a la jutgessa que el deixi en llibertat mentre espera que arribi al judici. Els seus advocats han presentat avui un escrit on han adjuntat una nova prova. Es tracta d'un informe en què analitzen detalladament les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton, el lloc on presumptament hauria comès l'agressió sexual a una noia. Els advocats de l'exfutbolista consideren que aquesta prova desmunta la versió de la noia. Dani Alves va entrar a la presó de forma preventiva el 20 de gener. Està acusat de violar una jove de 23 anys la matinada del 31 de desembre, com dèiem, a la discoteca Sutton de la capital catalana. Qui sí que ha quedat en llibertat provisional, en aquest cas, és el mosso d'Esquadra detingut per haver fet tocaments a una noia amb discapacitat intel·lectual a l'Hospitalet de Llobregat. La dona, de 30 anys, va ser atesa per la gent després de denunciar un tema completament aliè, però diu que dies després el policia es va tornar a presentar al seu pis on li hauria tocat els pits i els genitals. El jutge ha imposat a l'home, de 45 anys, un ordre d'allunyament i li prohibeix comunicar-se amb la víctima. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual a una persona especialment vulnerable. I ha explotat l'Starship, la nau de l'empresa SpaceX, pocs minuts després d'haver-se enlairat de la Terra. Els motius encara s'han de determinar, però tot i això els enginyers de la companyia d'Elon Musk han donat per bo l'enlairament, que consideraven, de fet, una prova. De fet, ho han celebrat efusivament. I és que de moment la nau espacial, la més gran de la història, s'ha llançat sense tripulants perquè l'objectiu final és que acabi transportant persones i càrrega a l'òrbita terrestre, a la Lluna i a Mart. L'enlairament de l'Starship, en qualsevol cas, s'ha fet des de Texas, després que dilluns s'hagués d'aturar per un error en una vàlvula. I ara els esports, Sant Boriol Jové.
A aquesta hora, Carlos Alcaraz busca l'accés als quarts de final del trofeu Comte de Godó de tenis contra el castellonenc Roberto Bautista. Pistes del tenis Barcelona, Albert Bassas.
Domina Alcaraz després que li hagi trencat el servei a Bautista en el darrer joc, 5-3 pel Murcia, que bé serveix per endur-se ja el primer set. Recordem que el vencedor d'aquest duel s'enfrontarà demà a quarts al malagueny Alejandro Davidovich. L'altre tenista espanyol encara viu al torneig, per la qual cosa ja sabem segur també que aquesta edició del Godó tindrà un representant espanyol a semifinals. També juguen a aquesta hora Evans i Kachanov a la pista 1. Domina el britànic 5-2 al primer set. Els dos primers enfrontaments de quarts que han quedat definits ja són els que jugaran els italians Sinari Musetti d'una banda i Tsitsipas i Demiñor de l'altra.
En futbol, el vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça creu que el retorn de Messi al Barça tindria un gran impacte econòmic pel club i que Javier Tebas s'equivocaria si no ajuda que Messi pugui tornar. Ho ha dit el món a RAC1.
Segueix sent el futbolista número 1 del món. És evident que aquesta tornada seria un efecte positiu dins del món del màrqueting.
Tu creus que a Javier Tebas li interessa que Messi torni a la Lliga Espanyola?
No, per suposat. I seria molt burro que no ens ajudés.
Mentrestant, i pel que fa a l'Espanyol, fa una estona l'entrenador Luis García ha comparegut en la prèvia del transcendental partit de demà a la nit contra el Cádiz. Més detall, Joan Camí.
Luis García ha confirmat en roda de premsa la baixa de Brian Olivan i el dubte de Vini Sousa per al partit de demà contra el Cádiz. Els blanquiblaus s'exercitaran a partir de 6:45 a l'RCD Stadium i després es farà pública la llista de convocats.
En canvi, Luis García recupera els sancionats Aleix Vidal, Calero i Oscar Gil.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes que descarreguen sobretot el Pirineu i Prepirineu les properes hores aniran a més i afectaran molts sectors de la Catalunya central i àrees interiors de les comarques de Girona. En fer-se fosc aniran desapareixent. Demà no se n'esperen i al centre del dia els termòmetres recularan de 2 a 4 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Tarragona i Barcelona.
RAC 1.
Segons l'última onada de l'EGM, cada dia escolten RAC1.
RAC1 és líder. La ràdio més escoltada de Catalunya. Gràcies, gràcies, gràcies.
Que passat que sou, collons. 14 anys amb la mateixa cancioneta. Farà ja, home.
Gràcies. Perdona que te digui, però això és dels FM aquests? Això no li interessa a ningú. Pesats, hòstia, ja.
Aquí el que heu de fer és una festa a la redacció com les del Lobo de Wall Street i deixeu en pau a la gent, home.
I això és del liderat d'un escobar extra, no?
Ojo aquí, preguntem-ho això. Tu, ara cobrarem més o què?
Jo puc renovar la beca?
Un cop més, moltes gràcies per fer-nos líders.
Sempre guanyant, no? Sempre guanyant. La vida sigue
igual. RAC 1. Tots som 1.
Plastes.
Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Tenim en marxa aquest partit al Tenis Barcelona. Encara en el primer set, Rafel.
Seva nova.
Bueno, ja ens ho explicaràs després, perquè cada vegada que ens pens algun producte dels teus. Ahir va arrencar, ho dic perquè també és una altra cosa que tenim en marxa a Barcelona, la Bridal Fashion Week, considerada una de les fires nupcials més importants del món. La fira es centra en les passarel·les i la moda nupcial, però avui nosaltres volem parlar sobre el que passa durant les boles, dins les bodes. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, bona, què tal? Bona. Es veu que hi torna a haver ganes de núpcies, les xifres demostren
i
que...
I més després de la pandèmia.
Sí, ara la cosa va top i la gent té ganes de passar per l'altar, suposo que per la festa, perquè per l'altar sí, doncs potser tampoc.
Tot.
Per exemple, en aquesta edició
tot
de la Barcelona...
Ajuda, tot ajuda,
sí. Sí.
Tot fa festa, que diria.
Jo crec que la gent té més ganes de festa que de boda, però bueno... per exemple, en aquesta edició de la Barcelona Bridal Fashion es presenta un estil de vestit de núvia que es pugui portar durant tota la cerimònia, una cosa que sigui pràctica.
Molt bé.
Vestits a banda, i avui necessitem també la col·laboració dels nostres oients, com sempre, avui parlarem de bodes i de coses que passen durant les bodes. Coses i grosses, n'han passat moltes, algunes les hem rebut ja en forma de nota de veu, de seguida les escoltarem, altres les podeu anar explicant a les xarxes socials del programa, i per exemple, per cosa grossa que ha passat en una boda, a l'Obrim Fil, el director i actor Àngel Llàcer va explicar una petita relliscadeta de re d'un matrimoni que s'acabava de casar.
Vos explico una cosa forta.
D'aquesta manera.
Ho explico, mare.
Una cosa forta?
Sí, home, sí.
És igual.
Explica, explica.
Una vegada vaig anar a un casament fa molts anys d'un noi i una noia que es casaven per l'església. I vaig mantenir relacions sexuals amb el noi al lavabo. El dia del seu casament.
Titular de la nit. Titular de la nit.
No fotis.
És insuperable, eh?
Però ja us coneixia, d'abans.
Segueixen casats?
No.
Jo imagino tota la gent que va convidar l'Àngel Llàcer a la boda pensant, a veure si podia haver passat o no podia haver passat. Això és el que va explicar ell amb el nuvi, Ell amb el nuvi abans de casar-se.
No m'ho crec.
Bueno, mentre aneu escrivint, farem un carrusel de comunicacions amb especialistes en bodes.
És sorprenent que l'Àngel amb ella.
Hombre, això sí que seria...
Bueno, també possible, però...
No sabria què dir-te. Bueno, parlarem de...
Amb si heu viscut alguna... A veure, la pregunta que estem fent és si heu viscut alguna anècdota de bodes, embolics entre convidats, problemes amb el càtering, capellans peculiars o nuvis a la fuga.
Actuacions musicals,
també. O el que us vingui al cap, vull dir, anècdotes de bodes, és el que volem avui.
Començarem parlant amb una persona que potser hauríem d'haver avisat el senyor Buigas, perquè ara entrarà així de cop i volta i potser vostè, doncs... quedarà una miqueta afectat. Mm. Començarem parlant amb la model i empresària Judit Mascó.
Un moment, no hi soc jo, Digueu que no hi soc. No, que començarà al darrere. Sentiu, no hi soc, vale?
Vindrà al darrere.
Si pregunta per mi, no hi soc.
No ha superat, vol dir.
Ella no ha superat.
I ell al darrere seu.
Si vaig canviar el número del telèfon perquè no parava de trucar-me...
Sí, sobretot. Al darrere per evitar les seves passes.
Judit, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona
tarda.
Que l'estava escoltant,
les Buigas.
Faci el favor d'agafar-me el telèfon, Faci el favor.
Parli, que ja l'he sentit.
Exacte, ara que t'enganxo aquí en directe. Perdona, tens algun problema?
No sóc.
Respongui.
Respongui alguna cosa.
Estic aquí.
Respongui.
Però si se l'està sentint,
home. Estic aquí, dieu.
Que si té algun problema, per si no m'ha sentit bé.
Quina incomoditat, no?
Va. Senyor Buigas, vol fer el favor?
Digui-li una cosa.
No, estic aquí.
Que sí que està aquí, vol respondre.
No sap parlar.
Nois, hòstia.
Però ajudeu-me una mica, no?
No, aquest buit, aquest silenci és molt
no se't sent bé, Judit. No se't sent bé la connexió, eh?
No se't sent bé, eh?
No, se't sent perfectament.
No.
Un carallot. Un carallot és la paraula que et defineix.
No se sent res de què dius.
Que ets carallot. Se sent perfectament, que és un carallot.
Ja que no vol parlar el senyor Buiga, Judit, com va acabar la cosa? O sigui, va acabar malament, no entenc?
No me n'en recordo. Ho hem allargat tant que no me n'en recordo. Ja se'n
recordo. Se'n recorda com estava el guió.
No sé en quin punt estava. Però que carallot és una paraula que m'agrada moltíssim.
Sí,
no us agrada molt?
Sí.
Trobo que ara era un bon moment per utilitzar-ho.
Per posar-te la pista, Judit.
Torna, que li agrada molt, que li agrada molt.
No, se li està dient carallot.
Sí, però està dient que li agrada molt, carallot. És una manera de dir-me que li agrada.
No, li està agrada la paraula.
És que no para, no para.
Jo per situar-te, Judit...
Per la propera vegada, quan em pregunteu on hem quedat, recordeu que era carallot.
Carallot. A més, se li escau, eh? Se li escau,
sí.
Jo, per situar-te, només t'anava a dir que ell va dient que tu ho estàs passant molt malament perquè ho heu deixat. En aquest punt estem.
Clar. Sí, sí. Segurament. Segurament deu ser això per guió. Deixem-ho així.
Sí, deixem-ho.
La història m'agrada, eh?
Sí, no, és
una... Veus, li agrada, ja la Torra diu que li agrada.
Jo veig una tensió, fins i tot sexual.
Sí, sobretot.
Aquí hi ha alguna cosa, eh?
Sí, s'ha de tornar a resoldre. Ja reprendrem el guió.
Aquí hi ha alguna cosa...
Clar.
A veure, Judit, arrenquem el tema de les bodes, perquè avui volem parlar de coses que han passat durant les bodes, però en el teu cas t'hem trucat perquè la teva història comença abans de la boda. Què us va passar?
A mi em van passar moltes coses abans de la boda. Primer posem amb antecedents.
Sí.
Em vaig casar l'any 93, l'any següent de les Olimpiades. Jo crec que en aquell moment va ser el moment en què era més, amb més auge, que es diu en castellà, de la meva fama. És a dir, era
ets
molt
coneguda. Sí.
Sí, jo crec que era el moment que era més coneguda aquí. Llavors s'ha de dir això perquè vaig haver de fer moltes coses rares. Que ara explicat amb la distància, la veritat és que són molt gracioses. Per exemple... jo em vaig casar a Sant Lluís de Ristol, que és com un castellet que té el seu restaurant i una petita ermita dalt de tot d'un montícul, petitonet, que està al costat mateix de Viladecavalls. I aleshores, nosaltres, de tota la vida, que som dels Caputxins de Sarrià, érem molt amics del pare Lluís, que era com el nostre capellà, capellà de capçalera.
Sí,
i em volia que em casés el pare Lluís, i evidentment... Bueno, i de fet va ser el pare Lluís el que em va trobar aquest lloc, perquè em va dir, Judit, hi ha un lloc que és ideal per tu, perquè està dalt d'una muntanyeta, et serà molt fàcil que no et trobi ni et vegi ningú, inclús per si has de posar alguna cosa de seguretat, casar-te tranquil·la, és un lloc molt petitó amb els teus, i m'ho va comentar ell, de fet, perquè havia anat a casar gent. Per casar-te allà, havies de passar pel mossèn de Viladecavalls i demanar-li permís, perquè si no era ell que t'havia de casar.
Clar.
I clar, per fer tots aquests tràmits, jo, en aquell moment que era tan coneguda, vaig pensar, mira, pare Lluís, jo crec que t'acompanyaré, anirem a veure el mossèn, que no me recordo com es deia, era un senyor molt gran, però no em pot reconèixer, perquè si no tothom sabrà, i tot el poble, i tothom se n'enterarà, i la premsa ho publicarà, i no podré casar-me tranquil·la. Per tant, em vaig posar una perruca castanya i vaig anar a veure el mossèn. Res, vaig anar a veure el mossèn com una núvia normal i corrent, amb una perruca castanya, i l'home no es va enterar de res, no. I li vaig dir que em casaria el pare Lluís, ens vam passar una estona xerrant i ja està.
Però no et va reconèixer?
No em va reconèixer.
No et va demanar detalls de què et dedicaves, a vostè què fa?
No, perquè ell no em va fer cap curset ni res, només vam anar a fer aquest tràmit, i el curset no el vaig haver de fer perquè el pare Lluís, ja et dic, era el meu capellà de capçalera.
Però el pare Lluís, quan va veure arribar en perruca, no ho va trobar estrany, com vulguem dir, aquesta dona per tot el cap del
cor? El pare Lluís em coneixia des de petita i les havia sentit i vist de tots els colors. Per tant, va ser el meu aliat.
Feies la mortadela, mortadela.
Però aquesta perruca jo l'he amortitzat moltíssim, perquè parlant abans de casament va ser la perruca que vaig portar per la meva despedida de soltera, amb totes les meves amigues, que van fer una gran farra tota la nit, i també la portava, i vaig poder passar desapercebuda, gaudir de la meva nit, i cada vegada que entràvem en un local, una discoteca, un lloc, i dèiem, som un grup que venim a fer la despedida de solteres per veure si ens deixaven passar... gratuïtament, no? Llavors ens deien, qui és la núvia? I fèiem veure que era una altra, sempre. Aquella. I jo anava de mogollon i jo m'ho vaig passar teta. O sigui, aquesta perruca va ser... Precisament abans de casar-me la vaig amortitzar moltíssim. Perquè també vaig haver d'anar al lloc del casament a Sant Lluís de Ristol per decidir si aquell lloc m'agradava. Mm. El menjar ja no hi vaig tornar a anar, ja hi van anar els meus pares i els meus sogres i els hi vaig dir, us ho deixo a les vostres mans i ja està. Però sí que vaig anar-hi i també hi vaig anar amb perruca. M'explico?
Ah, sí,
encara... A més a més, parlant poc amb la por de que em reconeixessin al parlar. O sigui, devien dir carreretes, aquesta no.
Encara la tens, la perruca, o no?
Sí, encara la tinc, la perruca. Està molt despentinada perquè ja tothom se l'ha posat per mil tipus de coses, i de festivals, i de col·les, i de carrestoltes, però corre per casa.
Voldrà diners.
I és una perruca bona. És una perruca que no canta molt, perquè me la vaig comprar a Nova York, amb una botiga de perruques, i era de cabell natural, perquè me la vaig comprar pensant, si algun dia m'he de posar una perruca, home, clar, si poso una perruca d'aquestes del todo a 100, que es diu, de plàstic, doncs...
Canta.
És evident. Clar. Però està força ben feta, és d'un color castany normalet, d'una mitja melena normaleta, o sigui, com per donar l'aspecte, pues, que cridi menys l'atenció.
La considerarem la teva perruca de camuflatge de referència, no?
És de capçalera, també. Sí, jo tot tinc bastant de capçalera. Com el senyor Boigas, també és una mica de capçalera.
Aquesta peluca la volies fer servir per quedar amb mi, per cert.
Aquesta peluca te l'hauries de posar tu, perquè amb aquests quatre pèls que tens tan bones... I a les curavents, a les vents, t'aniria molt bé.
Cunyau! No, l'emprenyament de despatxar...
Judit, una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada.
Fins una altra, adéu! Adéu, adéu! Però avui que s'ho ha portat com ha pogut.
Realment, ara li vaig dir una cosa. Sí, a mi Judit Mascom truca, em diu que vol quedar tan... I realment ha fet un paper...
Lamentable.
Digueu que no hi soc.
Saps què és trucar-te dia i nit i dia i nit, allà i plorar i no sé aquestes coses.
Pensa que té quatre pèls i que és fastigós amb les curadents.
No,
sí. És la seva Shakira, eh? Missatge dels oients...
No és cantant, si no m'estaria fotent cançons... No pot fer desfiles de moda dedicats a mi. No pot, perquè no...
Bueno, el que sí que podria fer un dia Judit Mascom és sortir vestida de vostè per ridiculitzar-lo.
Això
seria un impacte.
I tant que seria un impacte. Dic, missatges dels oients. La Rosa va anar a un casament on una de les convidades va semblar que estigués una mica posseïda.
Hola, Rabonics. Primer de tot, 303.000 felicitacions per l'audiència aconseguida. Sou els millors. La meva cosina i la seva millor amiga es casàvem amb una setmana de diferència, que a més, a part d'amiga, eren mig família. És a dir, molts convidats eren comuns a ambdues celebracions. El tema és que jo estava convidada als dos casaments. Imagineu quina ruïna de mes vaig passar. Ai, en fi, que m'enrotllo. La qüestió és que l'amiga de la cosina era la que es casava primer. Total, estàvem a l'església i en el moment que la núvia apareix per la porta del temple, ma cosina de cop comença a cridar «Serà filla de... pi...», com si estigués posseïda. Com vam poder, la vam acompanyar fora i resulta que la reacció de la nena de l'exorcista que havia tingut ma cosina era perquè l'amiga s'havia comprat el mateix vestit que ella. Drama total.
Això passa molt, és un dels grans drames del casament, eh? I mira que hi ha molta gent convidada, i sembla mentida, però hi ha gent que coincideix exactament.
Ja tinc jo que m'he trobat amb més d'un casament amb dues dones vestides.
Aviam, és que quan ho compres et diuen, no, això es portarà molt. Sí, és que ja
t'avisen, no?
Després s'enfaden que es porta molt.
Bueno, al casament de la tieta del Guillem hi va haver un problema amb la pirotècnia. No sé si és el millor moment per fer servir pirotècnia.
El dia que la meva tieta es va casar amb el seu actual marit, doncs va haver dos petits incidents. La primera és que van tirar una traca valenciana que no van avisar i com va fer un petardo fort, tothom es va espantar i va ser un moment tens. I després, amb el sopar i això, no sé si va ser sopar o dinar, és igual, doncs la pólvora del foc d'artifici es va mullar. No vam poder tirar foc d'artifici perquè allà abans va ploure.
No ho feu perquè sempre porta problemes. La següent convidada uneix dos temes que estem tractant avui, periodista especialitzada en moda i jutgessa de pau, eh? Senyor Marcelí, ha oficiat més de 100 bodes en 5 anys. I ara mateix la tenim a la Barcelona Bridal Week i és la periodista Maria Almenar. Maria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal, Maria? Com estàs? I ambient a la Barcelona Bridal Week? Tot bé, a la Barcelona?
Tot bé. Molt de blanc, hem vist.
Sí, bueno,
clar. Ja estem veient, eh?
Ara t'ho preguntarem, però abans passem una miqueta pels teus coneixements de bodes. Com és que vas acabar sent jutgessa de pau?
A veure, això és una d'aquelles coses que quan un està a la universitat estudiant periodisme i, mira, podia haver repartit cafès, que també ho vaig fer una temporada... Però un familiar meu em va dir, escolta, Maria, tu que estàs estudiant comunicació, que no tens pànic escènic,
estem buscant una persona perquè substitueixi una altra per fer de jutgessa de pau una sala de convits d'Igualada. I vaig dir, per què no, no? I la primera pregunta, pagueu bé. I llavors vaig accedir i va ser com tota una experiència perquè m'ho vaig prendre, doncs, com si estigués... Jo me'n recordo que a la universitat estàvem fent tallers de ràdio i escrivint guions i vaig aplicar una mica més o menys el mateix, però en l'àmbit dels nòvios, evidentment, això. Mai els hi vaig dir, vaig escriure el vostre guió, no? Però una mica sí,
feia pràctiques. Fet de jutgessa de pau. Escolta, vas conèixer gent que es va conèixer a llocs estranys, no?
Sí, clar, és que això era més o menys cap al 2005-2010, i clar, llavors tot el tema, jo sempre penso les xarxes socials tipus Tinder, no? Que ara normalment la gent diu, com s'han conegut, doncs el Tinder, no? Clar, abans la gent, doncs, jo me recordo els nuvis, amb una discoteca, amics fas amics, doncs amb un lloc de bitlles, però jo recordo una història una mica recambolesca que es van conèixer en un supermercat. Hi ha una cançó, a més, que és allò...
Sí, m'he enamorat
d'un supermercat, doncs ben bé era això, no? I recordo que ja es coneixien, però el típic que s'agradaven, però que no havien fet el primer pas. I mentre doncs, la núvia mirava els iogurts, els formatges fresos, aquelles grans neveres que hi ha al supermercat, doncs es veu que el nuvi es va acostar, li va donar el seu telèfon, li va dir que feia temps que l'admirava, i així va començar la seva història d'amor.
És una parella que va sorgir davant de la iogurteria del supermercat, eh? També...
Sí. És bastant curiós, eh? És d'aquelles que dius, ostres, vinga, va, anem a vestir-ho, no?, una mica.
I atenció als següents, eh? Perquè, clar, la gent, quan entra allà, on es fa això, l'Ajuntament, o on t'ho feu, això?
Clar, tots els nuvis que jo he oficiat ja venien casats. Sí. Simplement el que volien és, al lloc del banquet o al lloc de la cerimònia, doncs, a representar una mica doncs, el que seria el seu casament. Llavors, sempre m'explicaven doncs, la seva història d'amor, llegien els vots, que majoritàriament per sort se'ls feien ells, i feien una mica doncs, de representació davant de tots. El que passa, clar, que durant la cerimònia, doncs, clar, era personalitzada, íntima, i havies d'estar una mica atenta a tot el que et demanaven, no? Perquè també, doncs, a vegades eren coses surrealistes.
Doncs mira, per cerimònia personalitzada, una de la persona de la parella va entrar amb música de Vivaldi. Va ser ella o ella?
Va ser ella.
Ella, música de Vivaldi. Sí. I jutgeu vosaltres com deu haver anat aquesta parella, perquè ell va entrar amb aquesta.
Jo els vaig sentir. Jesus. Vaig sentir la música, d'entrada vaig pensar, uau. O sigui, només amb aquesta entrada vaig pensar, són dos nuvis totalment diferents,
clar,
però...
Divòrcia a la vista, això, en tres dies.
Es veia... No, però em va fer gràcia, aquesta contraposició. Dic, per què no? A vegades els extrems es toquen, en aquest cas.
I perdona, fa de mal preguntar, però nuvis o familiars que volguéssim lligar amb tu?
Sí.
Sí? Ah, sí?
Ah, sí?
Ho han fet. A més, de totes les edats, pensant, el padrí que se m'acostava, o algun nuvi, perquè jo en aquella època, un dia se'm va acostar de manera molt original.
Ah, sí? Com veure?
Em va dir que em semblava la Rachel de Blade Runner, perquè jo en aquella època anava una mica així de pin-up, amb recollits, amb unes ulleres així tipus anys 50, i bueno, em va semblar original almenys la comparació. Però li vaig dir que no. Bàsicament el resultat era no.
El més jovenet que et va entrar, quina edat tindria?
En aquella època, llavors, més o menys la meva edat, 20 i pocs. Bueno. Llavors, 20 i pocs. I el més gran no tenia cabell al cap. No ho sé.
No serà vostè, senyor Boigas? Sí, perquè està rient aquí...
No ho sé, no m'ho recordo. No sé, potser sí.
Bueno, Maria, a la Bridal Week, què, aquest any? Què es porta?
A la Bridal Week diguem que les cerimònies segueixen endavant. Sí que el que es veu és certa contenció, com més minimalisme. O sigui, tots aquells vestits així com tipus pastissos, tipus barrocs, amb molt d'excés, això diguem que està a la baixa. Sí que és veritat que n'hi ha, de núvies que diuen doncs això, que no volen complicacions el dia de la seva boda. Després afegeix-li flors, plomes, encaixos... I
el que faci falta.
Però, i el que faci falta, no?, per arrossegar-ho tot. Però, en general, es tira cap a la novia minimalista. I el que sí, parlant amb molts dissenyadors, és que hem passat d'un vestit, que això sí que ho havia vist jo quan era jutgessa de pau, a demanar-ne dos i tres, perquè busquen sobretot aquell vestit, doncs el vestit per fer content als pares, diguem-ho així, no?, el tradicional, i després volen el vestit de la festa, de passar-s'ho bé, i que normalment el vestit de festa ja comença a tenir com escots, obertures, és, diguem, com més sexy.
Sí, molt bé. Més entrades.
Maria, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, fins una altra. Adéu. Ara parlarem amb la persona que crec que sap més d'anècdotes de bodes, eh? Ara
però abans, algunes anècdotes que ens estan explicant els nostres oients. Per exemple, l'Anna diu: hola, jo vaig anar al casament de la meva cosina, que és una borde, diu ella.
Molt bé.
Ja comença bé la història.
Digues el nom de la persona aquesta.
Ella diu Anna, no penso dir el cognom. I diu que la cosina és una borde. Doncs bé, es veu que la cosina seva va renyar els seus nebots i a la resta dels nens que estaven jugant amb una pilota. Què va fer l'Anna quan va veure aquesta esbroncada? Va agafar el sobre amb els 600 euros que li anaven a donar de regal.
Ui, 600 euros.
I es va quedar ella amb els 600 euros. Diu, amb la pasta me'n vaig anar a Menorca. Encara no ho sap ningú, diu, em peto. Ah, no, un petó.
Bueno, i s'ho va
Marta arreglar l'anècdota.
I suposo que també es peta.
També. Ah? El Pere diu, vaig servir de cambrer en una boda que a l'hora típica aquella de tallar la corbata del nuvi...
Sí. Típica, a veure.
Es fa, depèn dels llocs.
A la meva, això no ho vam fer, però en algunes bodes es fa.
I hi ha la llegenda que en una boda ho vam fer amb una serra mecànica i li van tallar el coll al nuvi.
Sí, i al final no es va casar després, eh?
Perquè no, ell estava casat.
Eh?
Es va fer quan ja estava casat.
Ah, estava casat.
Estava casat i aleshores feia la corbata i va ser
descomposa. Divorci express.
Amb la lliga també es feia.
Mm. Ah, sí?
Sí.
Tallar la lliga?
Tallar la lliga a trossos i aleshores a cada tros es donava un tant. I amb la corbata hi havia la llegenda que allò que s'explica, allò que t'ho volen fer creure.
Ho he vist, jo ho he
vist. Sí, que hi havia un nuvi, es va agafar una serra mecànica per fer-ho diferent.
I
li van tallar...
La història va acabar.
La serra va lliscar i li va tallar el cap.
Bé, doncs el cas és que havia arribat aquest moment i ningú no trobava el nuvi. No el trobaven, havien de fer el moment aquest. Total, que el metre diu que tenia bon ull, diu, vaig a buscar-lo al lavabo. Entra al lavabo i estava el nuvi amb la germana de la núvia. I el més fotut de tot, ens diu el Pere, és que al darrere del metre va entrar la núvia al lavabo. O sigui, ho va veure tot. I ens diu el Pere, imagineu l'esbroncada, baralla al jardí, etc. De
per si queda
un mal rotllo total.
Millor que et tanyi el cap, eh?
La Gina.
Jo m'he quedat...
La Gina diu, en el casament dels meus pares, un tiet avi que era gran, li va venir un... posa un rebombori dels grossos. Jo crec que li van venir...
Estomacal, vols dir?
Estomacal.
Un peristaltisme.
Diu, just en el moment del cibull. I clar, ell no s'ho volia perdre. Diu, en l'estira i arronsa, va sortir corrents perquè ja no podia més, com el Chiquito, pel passadís, intentant aguantar. I al final, pobre, es va perdre el moment, eh?
Es va perdre quin moment?
El moment del cibull. I el Megan B, que no sé quin nom és aquest, ben bé, però diu que el capellà del meu casament va anar a casa dels meus sogres al matí dient que no ens podia casar, que no havia mirat bé l'agenda i que tenia un altre casament de gent de Barcelona. En veure la cara que feien, perquè clar, els homes es van quedar clar, pobres, va dir que era una broma. Tot un personatge al cura.
Però la gràcia de les anècdotes són els
que... Després us en comento més, si voleu.
Els que les viuen i els que les veuen. I hi ha una persona, diria, especialitzada en veure aquestes anècdotes perquè ha actuat en moltes bodes. N'ha fet més de 500, no és capellà, pràcticament. És el músic i saxofonista Pep Poblet.
Home.
Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, 500 són moltes, no?
Sí, són moltes, perquè, clar, jo porto fet i fotut ja 13 anys, quan vaig deixar de fer gires, quan vaig fer l'última gira amb l'Anna Belén, hi havia el Nando Jovany que ja feia temps que em deia, tio, has de venir a fer casament. I jo, quan vaig acabar la gira, vaig dir, Nando, parlem-ne. I a partir d'allà, doncs mira, hi ha 500.
Clar, tu formes part del que és la prèvia de la boda, clar, el convit, diguem-ne, que ja no hi ets. I has vist arribades de nuvis complicades?
Hòstia, n'he vist de tots colors. He vist arribades de nuvis revolcant, és a dir, revolcat, caient, és a dir, arribant amb una vespa i descontrolar-se-li la vespa perquè hi havia gravilla i núvia per terra en el moment
gloriós.
Però, sí. Això com es remunta? Vull dir, perquè, clar, quedes fatal. Vull dir,
això no
vas per terra...
No, no pots remuntar-ho,
no,
això,
no,
ja.
No pots dissimular... va continuar bé la cosa, o què?
Tothom es remà a favor. És que, clar, mira, és un dia tan especial, clar, partint de que les núvies, la majoria volen ser princeses per un dia. I, clar, tot ha de ser molt, molt meticulós. Hòstia, porten mitja vida pensant per aquell dia... I, clar, a vegades se'ls pot descontrolar amb coses com aquesta, no?
És que us dic una cosa, jo crec que les arribades les estem elaborant masses, perquè jo també tinc una d'arribada, que és uns nuvis que es van casar a pagès i van arribar amb un tractor. Ells anaven a la pala del tractor.
Ui, home!
I anaven a dalt de tot, sí. Però quan el tractor va arribar, la pala no baixava. Perquè jo pensava que formava part de la cerimònia. Clar, i vam estar un munt d'estona esperant que la pala baixés, la van haver de baixar al final manualment, perquè la pala no baixava. Això va ser un problema de la benzina, del motor, el que sigui. I va arribar un moment, que això vaig pensar, la gent s'ho va prendre molt bé, que hi ha gent que va començar el convit, va començar a halar, i els dos nuvis s'ho miraven des de dalt de la pala. I la resta, clar, què havies de fer? Ah. Clar, la gent es mirava, sí. I dir, què hem de fer?
Esperar que els controlar. Baixin. Tu, no agafis tantes patates
graves. Tants ganxitos.
És massa car,
sí,
no?
Vinga, deixa més per l'altre, que tu ja estàs prou gros.
Bueno, us heu trobat en casos de, per exemple, no sé, que faltin familiars?
Aviam, és que dona per molt, eh? És a dir, jo recordo una vegada que copies que es anava acostant la data del casament, la persona que organitzava el casament, que ara se'n diu wedding planner, que abans sí. Era un organitzador, sí. Directament, doncs, clar, anava dient, tu, escolta'm, aquí hi ha un problema. La família, per part de la núvia, no vol venir ningú.
Hosti.
I clar, la núvia està molt trista, no?
Però quina boda és aquesta, que no vulgui venir ningú?
Pobreta.
No, hòstia, li van fer boicot tota la família, és que no va ningú, només la part del nuvi, no?
Oh,
i clar, i, hòstia, tots els proveïdors, que érem una colla que treballàvem junts, que era fotògraf, el de la finca, el vídeo, el wedding planner, vam fer una reunió i vam dir, què podem fer per, hòstia, alegrar-li una mica el dia en aquesta noia, no? I vam dir, hòstia, vam fer uns cartells. Això era el Maresme, ens vàrem anomenar de Marismenyos i vam fer uns cartells que deia de Marismenyos World Tour i que actuarien en el casament. I clar, i en principi jo feia la meva versió, que jo toco sol amb les meves músiques i tal, i de cop i volta el fotògraf deixava de fer fotos, pum, posava l'escenari i tocava amb mi. Després el del vídeo deixava de tocar, de gravar, posava a tocar amb mi. El de la finca agafava la guitarra, pujava amb mi, al final el wedding planner va sortir i vam cantar el macuar la idea del Pino d'Anjo, no? És a dir, et busques la vida per solucionar perquè aquell dia, hòstia, sigui prou especial, no? Perquè per les núvies...
I, bueno, això
però
és
quina tristor, no? Vull dir, és una tristor
total.
Tremenda.
I la trista és que vàrem fer un decorat a l'escenari amb una porta enganxada que vam anar pujant gent a l'escenari, la porta va caure per darrere i va caure en una piscina.
Oh, però... Com riu! Que és boig!
Però que tot va malament, ja no ve d'aquí.
Sí, ja no ve d'aquí,
ja és igual.
Exactament, ja dius, vinga, va, som-hi, no?
I dels capellans, què podem explicar? Què podem dir dels capellans?
Que, clar, la vessant capellà dona per molt, clar. Des del capellà que no tenia present el dia i no es presenta, i quan tens els nuvis a punt d'entrar en una església a la Garrotxa, truquen al mossèn i diu, ah, era avui, ja vinc. I clar, ell venia de l'Empordà.
Quanta estona va tardar?
Una hora i quart.
Jesús!
I una hora i... Però llavors, o sigui, la gent dins de l'església on éreu?
Bueno, no aclarem a dins l'església, vaig dir, sabeu què? Sortim a fora, que és prou maco el decorat, i us tocaré unes cançons, no?
O sigui, tu vas improvisar un concert d'una hora fent temps per esperar el capellà.
Exactament, perquè clar, si no allò podia haver set, clar, imagina't els nervis, tal, que no arriba, dic tu, va, fem-ho. Vull dir, posem-nos aquí a passar l'estona, no?
Molt bé.
I al contrari, capellans que tinguin pressa?
Tenen pressa, molt, molt, molt. Clar, pensa que cada cop hi ha menys capellans i han de fer molts bolos a la vegada.
Clar, clar.
Han de fer un casament, han d'anar a fer una missa, no sé on, han d'anar a fer un bateig. I clar, evidentment les núvies els agrada o habitualment van tard, i clar, anava arribant tard, i el capellà es anava posant nerviós, i al final a mi em va amenaçar i m'ha dit, com toquis les cançons més d'un minut, te les tallaré. I al final, quan s'acaba la cerimònia, clar, jo li dic, mossèn, que jo acompanyo els nuvis cap a la porta amb una música, i ell ve al darrere meu i diu, et quedes a dins o et quedes a fora, perquè tancaré la porta. I el moment que van passar els nuvis, va fotre cop de porta i els va fotre fora.
I s'ha acabat, un altre bolo. Pep, on et podrem veure aviat?
Bueno, a part de casament, que ara ja és temporada plena,
sí.
Doncs la setmana que ve estic a Palafrugell en un festival que es diu Flors i Violes, el dia 1 de maig, un dilluns al migdia, amb una vessant que jo en dic concert de vermut, que en dic el sacsejant al vermut, i que res, estarem allà al festival Flors i Violes, l'any passat va anar molt bé i volen repetir, per tant és bon senyal.
Molt bé, Pep, una abraçada, que vagi molt bé.
Vinga, va!
Gràcies! Adéu!
Va, més anècdotes. El Manel ens diu, en mi boda, bueno, ja ho vaig traduint, a la meva boda el Barça va guanyar la lliga del penalti de Jukic, jugador del Depor que el va fallar. I ens va donar la lliga en l'última jornada.
Sí, sí.
Ho he buscat i això va passar l'any 94. Mm. Diu que tots els convidats estaven amb la ràdio allà a l'orella, van aturar la música i van escoltar el penal en directe.
Claro.
I va acabar vestit de nuvi amb la bufanda del Barça.
Ai, que bé!
Bueno, va, escolti, ara que parlem de futbol, la Marta Ramon diu que al seu tiet li van tallar a trossos, no la corbata, els calçotets. I que ella plorava perquè pensava que li estaven tallant una altra cosa.
Ai, que maravilla.
El Xavier.
El que m'interessava, la tia ja sap aquest tira d'això, ja.
Quin comentari és
aquest? Però si eren família.
Era el seu tiet.
Ah.
El seu tiet.
Ah, em sap que deia la dona.
No, hòstia. El tiet. El Xavier diu, a la boda de la germana del meu amic, a ell no el trobaven. Algú va veure, diu, uns matolls.
Oi,
perquè
es movien.
El cubí era la calibre.
Com un jabalí.
I què passava als matolls.
Ai, por favor.
I el van veure allà amb una convidada, diu ell, jugant a metges davant de tothom. O sigui, els va veure tothom.
Hi ha gent que no perd pis d'onada.
No.
I el dia de la boda, eh?
No.
És que s'ha d'aprofitar el temps, s'ha d'aprofitar el temps.
I el Pere Soler diu, una setmana abans del dia del casament van operar de l'apendicitis a la meva parella. Li vas preguntar al metge si ens podríem casar, i em va dir que sí, però que no podríem ballar al vals. Les taules dels 200 convidats les vam organitzar sobre el llit de l'hospital.
Molt maco,
pobre. Bé, això és algunes de les anècdotes que ens heu explicat coincidint amb aquest certamen Barcelona, del Barcelona Bridal Week.
Sí.
I un altre certamen que està en marxa, recordem-ho, és el que està passant a les pistes del tennis Barcelona, perquè s'està jugant la 70a edició del torneig Barcelona Open Bank Sabadell.
Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Albert Bassas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, partit que té encarrilat Carlos Alcaraz, si no es llegirà molt les coses.
Sí, perquè ha guanyat el primer set per 6 jocs a 3 i ara més està dominant el segon per 3-2. A més, porta un trencament al seu favor, és a dir, que ara servirà pel 4-2. Si les coses no canvien, Alcaraz podem dir que ja té un peu o un peu i mig als quarts de final, en què, per cert, llavors també s'enfrontaria a un altre tenista espanyol, Alejandro Davidovich, el malagueny, l'altre tenista espanyol que hi havia en competició que bé, també s'ha classificat abans davant un finlandès, Russobori. Per tant, bé, en aquesta part alta del quadre ens espera demà un partit de quarts, una altra vegada entre dos tenistes espanyols i, per tant, presència també assegurada d'un semifinalista espanyol.
Veiem la pista plena pràcticament de gom a gom.
Sí, la veritat és que no hi cap ningú i passarà això demà i demà passat i ja el que resta de dies, de fet. Potser per l'inici de la setmana encara era quan quedava alguna entrada, però la que de seguida es va saber que Carlos Alcaraz, en comptes de debutar dimecres, oferia dimarts. Les poques entrades que quedaven per dimarts es van esgotar de seguida. Per dimecres ja estava tot venut, el mateix per dijous, per divendres, és a dir que un èxit absolut, rotund, i si algú patia pel que passaria quan no hi fos Rafa Nadal, bé, encara en actiu, tot i que bé, cada vegada més condicionat per les lesions, i avui, per exemple, s'ha sabut que tampoc podrà jugar jugar el Masters 1000 de Madrid, que és el proper torneig que ve després de Barcelona, tenen èxit assegurat amb aquest murcià, amb aquest Carlos Alcaraz, que bé, recordem, ara està número 2 del món, que li està competint al lloc més alt del rànquing a Novak Djokovic, i que aquí és el principal candidat per endur-se el títol, per repetir, perquè l'any passat ja va guanyar.
On es podrien trobar Tsitsipas i Alcaraz?
A la final, és a dir, Alcaraz és el cap de sèrie número 1 per la part alta del quadre, i Tsitsipas, finalista aquí a Barcelona en un parell d'edicions, però encara sense haver pogut guanyar mai el torneig, és el que va per l'altra punta. Per tant, si tots dos van complint amb els pronòstics i fent bons els pronòstics, doncs es trobarien a la final, que en el fons és el millor partit de tenis pràcticament que es pot viure actualment, perquè no oblidem que són el número 2 i el 3 del món, és a dir, que van per darrere de Djokovic, i per tant es trobarien en aquesta final.
Al Vilat hi ha opinions sobre la samarreta d'Alcaraz, que sembla que l'hagi atropellat un camió de quitrà, perquè és que, bueno, no sé, és espectacular, és fluorescent amb taques negres.
Sí, no sé si jo sí que tinc la meva, i és que no m'agrada gens. Això sí,
horrorosa. No agrada.
És horrorosa.
És que clar, sembla no sé, un quadre de Jackson Pollock, una mica, no? De color, sí, així groc-verd, això hi hauria debat, aquí alguns el veurien groc i altres verds, no? Una mica fluorescent, amb taques negres, el vesteix Nike, però de dubtós.
Ara estic segur gust, que el Village, no? Si la venen, ja es deu haver exhaurit totalment. Això passa.
Ah, segur. De fet em sembla que, i això és una de les coses que potser tindrem pròximament, Alcaraz encara no té marca pròpia, com si ho tenia Federer al seu dia, o Djokovic, o Nadal, que té allò, aquella espècie de toro, no?
Passa.
I ara jo crec que pròximament, almenys una de les coses que Nike tenia en cartera, és fer-li una línia de roba pròpia i desmarcar-se, una miqueta de com vesteixen altres tenistes, no? I si aquí Alcaraz hi pot dir la seva, potser sí que estaria bé que segons quins modelets no els lluís. Bé, mira, sense anar més lluny, el seu rival d'avui vesteix potser un punt molt clàssic.
Sí,
però
dos extrems diferents.
Però sí, va amb un polo llis blau, em sembla, i un pantaló blanc.
Sí, sí, i gorra blanca. Sí.
Sí,
bueno,
sí,
jo no és per portar-vos a la contrària, però a mi m'agrada la samarreta del
Prat.
M'agraden les coses atrevides, i m'agraden flors, m'agraden ratlles, i m'agrada una mica de...
Alegria, clar.
No, l'avorriment de la samarreta.
És horrorosa.
És felina, és com de tigre.
Bueno, deixarem aquí. Albert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missui, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei. Versió RAC 1.
Álvaro, que ens han donat el finançament. Vine i obrim el cava, que ja som empresaris. This is me.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Si jo aquesta migdiada, en lloc de fer-la a la Barceloneta, la faig a San Francisco, compta com a somni americà? Jo crec que sí.
Amb Level vola per menys als Estats Units. Vols directes a destinacions tan increïbles com Nova York, Boston, Los Angeles o San Francisco. I a més, el millor preu perquè acompleixis el teu somni americà. Level. Fly your way.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Hi ha pobles que toquen la fibra de manera evident, però n'hi ha un que té l'ingredient perquè facis possible un munt de llocs increïbles només amb la teva ment.
Calonja, poble de llibres. Vine a celebrar el Sant Jordi amb parades de llibres, roses, espectacles, signatures d'autors, música i molt més.
El 22 i el 23 d'abril, vine a Calonja. Més informació a pobledellibres.cat.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o... De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cuponàs Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cuponàs Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió.
Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usar. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Què tal, Rocco? Com estàs?
Doncs molt bé, encantat de veure't.
Igualment, Rocco. Abans, però, Marta Cailà té una recomanació.
Sí, a perquè veure. Ja podeu accedir als continguts de proximitat on i quan vulgueu. La xarxa Més és la vostra plataforma en català i gratuïta. I trobareu més de 2.500 continguts de vídeo i 250 podcasts de les televisions i ràdios locals de Catalunya. I també hi podreu viure en directe esports, les principals diades castelleres, tradicions, cultura i entreteniment. Preciós. Només us heu de registrar a la xarxa
Més.cat. Esports preciós no lliga massa.
Sí, les diades castelleres sí que són precioses.
Ah, si diu preciós, els
esports. No, perquè és una cosa en català.
Va, que us podeu registrar, si voleu, a la xarxa Més.cat i baixar-vos l'aplicació a l'Smart TV, al mòbil o a la tauleta.
A veure, Rocco.
Tenim coses. Sí. Tenim coses i hi ha coses que t'agradaran. A veure, per un costat, deixa'm comentar-te. Te'n recordes que l'altre dia vam explicar aquí que hi havia rumors que tornava el Gran Prix?
Sí.
Doncs ja està confirmat.
Sí, recordo que ens ho vas dir.
Vaig dir, atenció, perquè m'arriben rumors de Madrid de que estan negociant perquè és un tema, un programa molt que costa una pasta i que ho han de veure exactament a veure si ho poden fer o no poden fer. Doncs, efectivament, ho podran fer. Ho farà i ho presentarà Ramon García.
Ho presentarà Ramon García.
Sí.
Bravo.
Sí.
Però que el treuen del sepulcre.
No, jo suposo... Home, ell està a Castella-La Manxa Mèdia fent un programa de tarda.
Tu l'has vist?
Sí, sí, ja ho sé.
Espero que se tenyessi, perquè sembla que seu besavi.
Però no tindrem...
Està que en riu tantú del Conde Broken, eh?
Però no tindrem la vaqueta. No hi serà.
No hi ha animals.
No hi ha animals. No. Local cosa, la gràcia era això.
D'aquell programa era la vaqueta.
Però clar, el programa en un context fa 20 anys era una cosa, i ara avui en dia veiem allò per l'animal per donar voltes per allà.
Hi ha possibilitats que deixin anar un os?
Podria ser.
Perquè ara que estan cada cop amb més presència, podrien agafar-ho a fer un os.
Jo buscaria un altre animal, però bé, jo... A veure, estem de conya.
Un Rottweiler. O un dogo... Hi ha un dogo argentí.
Sí.
Aquests són molt cavalls.
Els animals no hi seran. La qual cosa, veurem si tindrà gràcia o no.
Porc senglar, també.
I veurem...
I rates, rates les que vulgui.
I a córrer.
Veurem exactament si funciona o no, perquè aquests programes, segones parts, mai han funcionat gaire. Veurem si allò funcionarà o no. Després, comentar-te, al Planta Baixa hi va estar 50 minuts sense emissió. Se'ls hi va petar la taula de so.
Oh!
justament quan estava parlant el pobre Víctor
Amela... Perquè després critiqueu RAC1.
Després critiqueu RAC1, que tot passa aquí a RAC1. Però deixa'm comentar-te, el Víctor Amela estava comentant un llibre en concret, que ara escoltareu.
Bueno, com que és un nyordo, doncs mira...
Se'n va anar al so... Perdona, van tindre que posar un No tenim vergonya, dos blocs de publicitat... Fins que al final, una hora més tard, quasi bé, a les 7 i un minut...
I durant l'hora què van fer?
Doncs No tenim vergonya, dos blocs de publi, allò van tindre que, clar, fins que van recuperar la taula de so. Això és un resum, perquè recordeu que són quasi bé 55 minuts.
Això, perdona, però això no és una telesèrie com Televisió Espanyola, que és la que miro jo, o Antena 3, això no passa.
No,
però
aquí, no passa, no.
Aquí voleu ser diferent, voleu anar con el sello...
No barregi.
No utilitzi que s'espera...
Però deixa'm comentar-te exactament amb quin llibre estaven comentant que se'n va el so.
A veure.
Alguna recomanació que vulgueu llançar vosaltres?
Jo recomanaria això.
Home, sensacional.
És molt divertit.
Que gran, Víctor.
És un pregó que va fer l'Albert Serra a motiu de les festes patronals.
Pum, atenció.
Ai.
La música de fons. Ells van parlant, però no s'escolta res.
I no se sent res.
Res. Això és la música d'ells, eh? Gino Chano, estem real,
eh? Aquí no és cursat.
No sabien res,
eh?
No sabien res encara. Pues no sabien res. Això estem real, eh?
Per mi millor, això,
fins que conti,
no passen diu Nyordo de Lamelas.
Conti recupera la senyal i se'n va anar un bloc de públic llarguíssim amb promos i promos. Ara, fem anar promo. Tot una cortineta. No tinguin vergonya.
NTV.
I al cap d'una estona...
Hola, dic-nos, eh? Uns problemes tècnics ens han impedit continuar amb l'emissió... Però ja està resolt i tornem a ser aquí.
Ara resolt, no, perquè anava batallant. No, després la cosa va funcionar. En fi, és a dir que...
No serà
com en fent el plató de Toni Rovira?
No.
I tu, sempre tenen problemes de so, que no fos que aquell dia excepcionalment ho fessin el plató de Toni Rovira.
Però ja, aquest programa, quan el feia l'Ostrell, ja tenia uns problemes tremendos, eh? Recordeu-vos?
Trepitjat merda.
Potser és la productora que ha trepitjat.
Bueno, no se sap mai.
Merda.
Bé, en qualsevol cas, passem a una altra cosa.
Sí,
nova entrega de Una vida bàrbara, amb Bàrbara Rey.
Ah, sí.
Meravellós, perquè a més van tractar un tema que tu ja vas deixar caure sense donar noms, ni nom ni cognom,
bueno, ja,
però ho va dir ella.
Alguns oients ja ho van apuntar.
Sí, però és que ahir ella directament ja va aclarir exactament com es van conèixer.
Ah, a veure.
On es van conèixer, què va passar... va haver inclús una baralla en una discoteca. Si, quan vingui el Carles Reixac, que ve de tant en tant al programa, li poses
bueno,
aquest
no sé
moment...
Si estarà per... sí. No sé si vindrà...
No, però sobretot perquè...
Va parlar del tema.
M'agrada el moment de la discoteca, escolteu.
Estábamos rodando un día en el club de tenis de Barcelona. Yo estaba haciendo un número musical y hacía como que jugaba al tenis. Y estaban allí, que tenían una comida, los jugadores del Barça. Y entonces me vio Reixac. Y me lo presentaron encantado. Yo no sabía quién era Reixac.
Ella Reixac.
A mí el fútbol no me llamó nunca la atención.
Mai.
Me cayó bien y me dijo que me invitaban a comer si yo quería. Y me dijo que estaba Serrat. Y aquello ya como que me dio mucha alegría porque hacía mucho tiempo yo no veía a Serrat. Que fuera un hombre tan deportista, tan sano y todo esto me gustó mucho. Y así empezamos una relación. Estuvimos en Toulouse, fuimos varias veces a Francia, en Barcelona. Yo después ya me cogí un apartamento en Muntaner porque ya no me quedaba, ya había terminado de hacer la película ya cuando iba a Barcelona para no quedarme en un hotel porque estábamos juntos.
Claro.
Es que estábamos juntos y yo le quería mucho. Me vengo para Madrid, nos vemos dos o tres veces y me llama por teléfono Reixac y me dice, mira, vamos a ir a jugar. Y de vuelta pasamos por Madrid y nos quedamos en el Hotel Barajas. Pero nosotros no tenemos medio y tal. Si tú vienes y nos recoges en un taxi, digo, pero si voy y recojo a quiénes. Va a venir Nesque y va a venir Bastián.
Ara s'entén perquè vam estar 14 anys sense una lliga.
La culpa és Bàrbara Rey.
Home! Perquè la punteria la feia servir per una altra cosa. No per jo, per la pilota. Entens el que t'ho vull dir?
Home!
I llavors anava carregat de... M'entens?
El que va costar tenir una lliga.
Bé, va recollir-los.
I s'entén perquè sabeu tan tranquil el Charlie, perquè ja la feina la té feta, ja...
Jo m'entén, aquí amb la Bàrbara.
Se la veu així, diu, home, jo també estaria tranquil·líssim, si hagués...
Anem a recollir a l'Hotel Barajas. Anem a recollir els jugadors i a Reixac,
sí.
I ens anem de festa, va.
A tomar-nos una copa a Cerebro. Yo estaba feliz, no, lo siguiente. Estábamos ahí sentados los cuatro, giré la cabeza y entonces veo...
A veure, para un moment, Lujas, para un moment. Has dit Neskens, qui més anava?
Reixac, i l'altre era, torna a recuperar l'últim tall.
Bueno, és igual, és igual.
Ja sí, no, que és important saber quins, perquè
bueno,
allà...
Bueno, perquè he dit quatre.
Quatre.
Bueno, es igual, ya, Lujas, ya lo recuperaremos.
Sí, digo, pero si voy y recojo a quiénes. Va a venir Neske y va a venir Marcial.
Marcial. Que no, que no, o sigui, eren tres. No, home, Marcial, un jugador important del Barça del 74.
I Reixac i ella.
Ara, en 14 anys van guanyar una lliga, eh?
Claro, bueno, perquè estaven per altres punteries.
Bueno, van de festa, van a la discoteca.
Sí, i què passa allà?
A tomarnos una copa a cerebro.
Una copa.
Yo estaba feliz, no, lo siguiente. Estábamos ahí sentados los cuatro, giré la cabeza y entonces veo que hay un periodista que es Otero, que trabaja para Pueblo. Era de los que te daban al cuello. Este fotógrafo estaba con uno mucho más joven que él y mandó al chiquito joven a que nos hiciera fotos. No te quiero ni contar la que se lió. Le quitaron la cámara, le pegaron. Y asombrada diciendo, ¿pero por qué? Explicación de ellos. Que es que, como se habían escapado de la concentración, que eso estaba prohibido. Digo, pero si Reza me había dicho que no, que podíais salir. Nos van a meter un puro, el mister, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, imbécil de mí, pues le seguí la corriente. A mí me pusieron de Matajari, que no te quiero ni contar, como si yo estuviera destruido.